Bueno, com diu Alejandro Sanz, quiere que hablemos los dos, no, vamos a hablar los tres. I tenim en nosaltres a José Pascual Albiol, secretari d'ALIF. Bon dia.
Bon dia.
I a Pepe Llop, vicepresident d'ALIF.
Correcte. Bon dia a tots.
Mire, a mi m'arriba ahir un comunicat que trau ALIF i que diu... Textualment, ho llegi en castellà perquè ho entenga tot el món, que ningú diga que no ho ha comprès, perquè a mi m'ho han enviat en castellà perquè ho entenguem tot el món, eh? Asaja y la Unión impiden con el apoyo de la policía que tres asociaciones independientes de agricultores que acudieron a Valencia en apoyo de su manifestación participen en ella para que no mostraran la identificación de sus propias asociaciones. Dit això, cal recordar als oients que divendres hi havia una manifestació contra el cotonet, com aquella manifestació que també se va fer així en Vila-real divendres anterior. Bueno, primer ho fa la manifestació entre ALIF i una associació independent de nules i posteriorment la Unió i Asaja la convoquen pa este divendres. És així, no? Ho dic bé?
Sí, bueno, més que Asaja és ABA Asaja. ABA és, diguem, Asaja en província de València, com en Castelló és FEPAC, sí.
Entonces, primer se fa així, la del cotonet, en protesta al cotonet, i després, el divendres següent, la convoquen ells. Però, vostès diuen que se fan servir de la policia per a no deixar-los participar a vostès?
Bueno, anem a començar, anem a explicar-ho bé. Aneu a veure, el dia 30 de juny, a l'IF, en la participació també de l'Associació d'Agricultors de Nules van fer una manifestació en caravana des de Vila-real fins a Castelló passant per Almassora. El lema era reivindicar solucions immediates per a la grave crisi que tenim en el camp per una terrible plaga que és el cotonet de Sud-àfrica.
Sí.
Bé, en aquella manifestació se va invitar a tot el món a que vingueren, per supost, se va invitar a fer pagasajas, se va invitar a la Unió de Llauradors i Ramaders, se va invitar al ABA de València també, se va invitar a tots els llauradors per a que participaren, perquè en aquest cas nosaltres pensem que la Unió fa la força i encara que fora ALIF i l'Associació de Nules els que convocaren, per supost, eren invitats les demés associacions, les que s'autodenominen representants del sector agrari, pues també estaven invitades. I bueno, no mos van contestar, no van vindre, no van posar ningun interès i pues el resultat de la nostra convocatòria pues va ser prou satisfactòria. Va ser, estem prou orgullosos perquè que dos associacions locals minoritàries foren capaços de abarcar entre 500 i 600 persones en una caravana sobre els 5 quilòmetres, sí. Pues la veritat és que ens van sorprendre perquè ni siquiera pensàvem que l'èxit poguera ser d'aquestes característiques. En la meitat d'assistents ens hagueren considerat satisfets, perquè estem parlant de dues associacions locals en molt poc alcance, sense massa mitjos que mos donen veu i no mos podem
queixar. Bueno, en este cas, esta casa es va donar veu des del principi fins al fi.
Sí, sí,
inclús
sí, per supòs.
Vam anar retransmitint aquesta caravana.
Sí, 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 Ràdio Vila-real estem supercontents, perquè sempre mos has donat veu des del principi. Ja sé que Víctor ha pogut manifestar el pensament que tenim en ALIF i sobretot el discurs clar que no porten altres associacions.
El missatge,
en definitiva. Bé, aquests són els antecedents, no? El divendres passat
vostès sí que decideixen anar perquè vostès recolzen.
Sí, però ara ho explicaré bé. ABA i Asaja convoquen una concentració per al 10 de juliol, que va ser el divendres passat. Organitzen ells, per supost, però inviten a tots els llauradors a que se manifesten.
Clar.
Conforme se va fer el 14 de febrer, on ALIF també va acudir a València, les nostres pancartes, les nostres consignes, els nostres eslògans, se va desenvolupar de categoria en assistència de milers de persones, i pensàvem que en aquest cas anava a ser pràcticament igual o paregut, però mos trobem la sorpresa de que quan arribem a València acudim igualment en les nostres banderes i pancartes i un organitzador pues mos diu que no podíem accedir en les nostres pancartes perquè era una concentració blanca. Nosaltres ens quedem assombrats, diu, què és? Jo entenc que una concentració blanca és pacífica, faltaria més, no? El cas és que ens inviten a que si volen quedar-nos allí, pues que siga sense les banderes i sense ningú distintiu ajeno a les organitzacions convocants. Tot pacíficament.
Vostè m'està dient que les organitzacions sí que portaven distintiu.
Els convocants, per supost, els convocants que eren la Unió i Abasaja portaven els seus distintius.
Perquè quan estava dient Melo de Blanc, jo imaginava que no hi hauria cap bandera. No, ells sí que les portaven.
Claro,
i a vostès diuen que les seues no les poden portar.
Les nostres no les poden portar perquè és una concentració blanca. Ens quedem sorpresos.
No, blancs se deuen quedar vostès quan diuen que les banderes d'ells estan i les seues no els la deixen,
sí,
no?
De manera irònica van dir que les nostres banderes són blanques, no veus el color. a continuació, acte seguit, en plena conversa, amigable, en ningú moment va haver tensió de ninguna manera, un dels organitzadors avisa la policia per obligar-nos a eixir-nos de la concentració.
Però vostès les banderes en ningú moment decideixen retirar-les. Vostès s'uneixen a la concentració, però continuen les seves banderes, donat que les demés associacions les portaven, no?
A veure, mos confinen, mos requisen la policia per ordre dels que van organitzar, mos requisen les banderes i les pancartes i mos confinen a un racó sense poder accedir a la concentració, ni siquiera sense les nostres banderes i els distintius.
O sigui, que vostès decideixen no portar les banderes i encara així es confinen a un racó.
Correcte.
O sigui, que es l'aïllen.
Sí, en tres policies de sentinelles, tres policies nacionals.
I mos requisen les banderes i la pancarta.
I hi ha vídeos.
Que sí, que l'havien portat en la manifestació del dia 14.
Correcte.
Mire, és que mos hem callat perquè de veres no m'imaginava això. És dir, ells segueixen en les seues banderes i a vostès requisen les banderes i es lleven i es confinen a un lloc determinat.
Exactament.
Però anem a veure, això que... però anaven tots a demanar lo mateix, no?
És, efectivament. I la conclusió que van traure, perquè també ens va sorprendre la poca assistència que va haver, a dures penes vam comptar, jo vaig comptar 43-46 persones, no vaig comptar més, pogueren haver-ne algú més. A més, estàvem preparats tots darrere de les seues pancartes com si fos una foto d'universitat, d'alguna forma. Tots
a veure, vostè m'està significant que estaven, el lloc que estaven, quin era?
Era en la plaça, com se diu?
La plaça del Temple.
Del Temple.
La plaça del Temple. Sí. I estaven els dirigents, en este cas, d'Aba i d'Asaja,
sí, sí,
en les seues pancartes.
Sí.
Serien entre tots unes 43 persones.
Sí, 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 correcte.
I vostès quants n'eren?
Vos una dotzena.
Una dotzena. I vostès es posen en la part de darrere i sense pancartes.
Correcte.
Estava preparat per la foto, no?
Correcte. Estava l'atril en els oraors, darrere de l'atril, les dues pancartes, que portaven ells, les de Aba, Asaja i
Llebre. I vostè està segur que van convocar els llebreors?
Està ple de cartells i per les redes socials.
I per les redes socials estava convocat.
Claro.
I ells entenien que aquesta poca assistència era normal? És que comentaven.
Allà era un paripé, a veure, ells comentaven de que ells estan ahí per defendre el llebreor, estem en un problema gravíssim com és la plaga del cotó de Sud-àfrica, que volem solucions, que el govern d'Espanya, el govern central, ha tirat la culpa a l'autonomia per no haver reaccionat a temps, total que se tiren els trastos al cap entre Madrid i València, València-Madrid. I que ells volien solucions, que a fi de comptes, en matisos, era el que també volíem tots. El motiu era ixe, el motiu era el buscar solucions per a erradicar la terrible plaga que tenim.
Sí, però quan arriba i vostè veu tan poca gent com n'hi ha, no se sorprenen? No diuen vostès això és un paripé?
És el primer que mos va al cap, estava clar.
Susana, jo crec que n'hi ha una cosa que és denunciable també. En els discursos se va parlar d'unitat. Se va parlar... però la unitat l'entenen com a que mos afiliem a ells. És a dir, unir-vos a mosatros. Quan, a l'hora de la veritat, a mi m'agradaria plantejar quina és la situació real de la representativitat en el camp espanyol. En el camp espanyol naix una llei del dret d'associació sindical en 1977. Uh-huh. En qüestió de molt pocs anys, fins a principis dels anys 80, s'organitzen diverses organitzacions agràries. aquestes organitzacions agràries, casualment, una venia dels sindicats verticals, concretament tenim Abasaja, era la unió de diverses organitzacions que confluïssen en el que se va dir ABA. Casualment,
que ja està format per diverses associacions en aquest moment. El que fan és anar tots en una perquè pensen que tenen més força a l'hora de demanar.
Sí, se va unir concretament a Saja, que és l'Associació Agrària de Joves Agricultors, naix el 4 de juliol de 1989. Per la unió de la Confederació Nacional d'Agricultors i Ganaders,
sí,
la CENAG, que era una continuïtat del sindicalisme vertical, i els seus dirigents estaven directament vinculats a l'Aliança Popular fins al punt de que eren candidats de l'Aliança Popular en aquestes fetges. També estava el Centre Nacional de Joves Agricultors i una altra entitat que se deia UFADE, la Unió de Federacions Agràries d'Espanya, que era la simbiosis d'unes organitzacions, concretament ARA i la FICSA, que eren intents de formar sindicats agraris per part de l'OCDE en aquells moments.
De l'OCDE.
Entonces, això mos està dient que el sindicalisme, que no sindicalisme, perquè estem parlant d'organitzacions agràries, no sindicats agraris, sinó organitzacions agràries. En seguida intenten tirar mà els partits polítics. Naix a Saja, que casualment està presidit, naixent en juliol del 89, està presidit des de 1990 per la mateixa persona, per Pedro Barato. Pedro Barato és president de Saja des de 1990, des de pràcticament la seva fundació. Tindria que dir, com a coletilla, que només a nivell estatal, entre 2008 i 2019, Saja va rebre, en font del Servei Nacional de Publicitat de Subvencions, va rebre 46.777.237 euros d'ajudes i subvencions de part estatal, a part de les autonòmiques, a part altres tipus de subvencions. I no anem contra aquestes subvencions, però simplement creiem que està creant, per una part, unes vinculacions polítiques i un domini com a conseqüència d'aixes subvencions. L'altra que està considerada com a representativa dels agricultors és COAG. COAG és la Coordinadora d'Organitzacions d'Agricultors i Ganaders. Està constituïda legalment en 1977, recient aprovada la Llei d'Associacions. És la més antiga de totes. El seu impulsor va ser Cayo Lara. Cayo Lara, entre altres coses, entonces només tenia 25 anys, però va arribar a ser coordinador d'Izquierda Unida. És a dir, COAG té una vinculació directa o indirecta per les persones i per tota la història en l'esquerra, en ocasions l'esquerra radical. Concretament, des de 1992 se va incorporar a COAG un sindicat basc, EHNE, que és Solidaritat Campesina d'Euskal Herria, que és, entre altres coses, independentista. És a dir, tots les organitzacions tenen i naixen en vinculació política. COAG, també en el mateix període de temps, en fons del Servei Nacional de Publicitat de Subvencions i el Boletí Oficial de l'Estat, va rebre una subvenció de 51.958.000 euros. El seu secretari general, que és Miguel Blanco, és dirigent de COAG en Zamora des de 1982. És a dir, això és la renovació i l'evolució.
Me falta una, que és ABA.
La tercera? No, ABA està integrada des d'Asaja.
Ah, vale, entonces ja ho tinc clar.
No, n'hi ha una altra, que és UPA, que és la Unió de Pequeños Agricultores. Naix impulsar per el ministre d'Agricultura, Carlos Romero, ministre d'Agricultura, en Felipe González, i naix dins de la Federació de Treballs de Treballadors de la Terra de UGT.
El ministre, com li diem, perdó?
Carlos Romero.
Carlos Romero.
Carlos Romero. A principis dels 80, i naix dins de la Federació de Treballadors de la Terra de UGT.
I quanta subvenció recibís este?
Ixa, pues, només ha recibit perdón, UPA és la que ha recibit 51.958.000 euros i COAG ha recibit 46.022.079.
Me pot dir quan recibís Asaja, que me ho he perdut?
Asaja, 46 milions, però estic parlant a nivell estatal.
Sí, sí.
Després venen les comunitats, les diputacions.
Asaja, quan m'ha dit?
48.681.628. Això són datos elaborats a partir del Servei Nacional de Publicitat de Subvencions i el Boletí Oficial de l'Estat.
Això ho recibissin en quant de període de temps?
No, no, això des de 2008 a 2019.
Des de 2008 a 2019, vale.
Te podria dir any per any quina...
No, no, però més o menys per saber la trajectòria en este moment que estan tenint. Sí. Entonces, vostè m'està dient que en tenim un de dretes, un d'esquerres, que podem dir d'extrema esquerra,
un i vinculat,
un socialista...
Un vinculat al Partit Popular en este moment, un vinculat al Partit Socialista i un vinculat a Izquierda Unida.
O sigui, que en tenim dels tres colors.
Ai, quina casualitat. Però és que n'hi ha més casualitats. La pregunta que jo me faria és qui ha elegit a estos senyors perquè se diguen que són representants dels agricultors. N'hi ha una sèrie, una història que no tindrem temps ara, però que te la podria relatar des del principi fins al final, en el que partint de les germandats de llauradors que tots coneixíem i de les càmeres agràries que se van extingir també, per fi, després de molt de temps, naix una llei, la 12 del 2014, estic en el boletí oficial davant.
Sí, sí,
No estic...
No, veig, no estic donant, el boletí oficial.
No estic donant opinions, estic donant datos concretament. En el que, concretament, ixa és la llei que regula el procedimiento para la determinación de la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias. Entonces, en esa ley, diu el com s'ha de fer tot això, però entre altres coses, diu que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente convocará cada 5 años una nueva consulta para determinar la representatividad. És a dir, estem parlant d'una democràcia que ni els polítics han desenvolupat la llei, ni les organitzacions professionals que, si foren democràtiques, demanarien la viabilitat i el referendo dels electors, no s'han fet eleccions des de in illo tempore.
Bueno, en este cas no, lo que vostè diu està que argumenta en el BOE davant i que ullits que cada 5 anys tenia haure una renovació, dixis dirigents. Vostès com ja veuen que això no existís, ne fan una independent. Una independent que quan vostès van a manifestar-se junts a ells i els diuen quieto que si no vas a salir en la foto. O sigui, que vostès ho han viscut de primera mà.
Per lo vist molestem quan nosaltres el que demanem és solucions i unió. És
vostès dir, no tenen a ningú polític darrere, sí que cosa, no. Que ara després me criden i me donen una sola missa.
Que podran dir missa. Simplement, per la nostra manifestació, l'única que hem organitzat en aquest moment, perquè tenim mesos de vida, jo personalment me vaig encarregar, ja que érem de Villarreal, de cridar a tots els representants polítics en representació.
Mira, és que a més, després de la manifestació van vindre tots i me van dir que tots van acudir. Vostè va dir que havien invitat a tots i així van acudir totes les formacions polítiques que estan en l'Ajuntament de Vilarra. Això és cert.
Però, perdona, a partir de que n'hi ha una llei cuyo reglamento, perquè és que...
S'han saltat.
Cuyo reglamento nadie se ha preocupado en que se desarrolle perquè se puguen realitzar eleccions. N'hi han des de manifestacions del ministre en el que no cree que la llei siga un bon model, pues fent una altra perquè els representants de veritat puguen ser representants, si no t'agrada fer-la, i n'hi ha temps per tot menys per això, n'hi ha presentar per la CUP, casualment per la CUP, per ECM, ECP, no recordo ara quin d'això, una pregunta escrita al Congrés preguntant per què no s'ha desenvolupat el marc reglamentari de la llei. I al final tot és excuses. No és possible avançar una fecha prevista per al desenvolupament reglamentari de la llei 2014. Han passat 6 anys.
Sí, però vostè sap el que passa, que tot el que vostè m'està dient I a més és la realitat, vostè argumenta que el per què no es deixen avançar, a tot això el Cotonet ha invadit tota la província de Castelló.
I el que mos vindrà, i mos seguiran. Però és que jo no negue la legalitat de la representativitat d'aquestes associacions, perquè efectivament tenen una representativitat provisional, perquè n'hi ha una disposició addicional en la llei en la que diu que mantendran su condició d'organitzacions professionals agràries més representatives aquelles que la tuvieran reconocida a l'amparo de la llei 10/2009, que està derogada per la llei pròxima. Entonces, en el mateix d'això, diu a més, això és una resposta del govern, en conseqüència imagina que algun valor tindrà, una resposta del govern
a unes preguntes que li han fet en el Congrés, que concretament li ha fet una de les que més conegudes és la CUP.
Que en este sentido, totes les organitzacions professionals agràries són interlocutores vàlidos i com tales tenides en compte en tots els foros consultius i no solo les grans organitzacions agràries. Per què se crida sempre els mateixos? Per què se crida sempre els mateixos? Perquè en el 2019, el 28 de febrer, n'hi ha una proposició de modificació de la llei perquè se porti a efecte i que se desenvolupi aquesta llei, que torna a dir, és una llei de fijar qui són els representants legals. Els legals són ells perquè n'hi ha una disposició transitòria, però una disposició transitòria és una situació canviant, que s'ha eternitzat i que no n'hi ha ningú,
però ningú ha demanat, interès. Ningú ha demanat que això...
Diuen que ho han demanat totes les setmanes. Jo li ho vaig plantejar a Carles Peris el mateix divendres, li ho vaig dir, dic, escolta, i vosaltres per què? Diu, totes les setmanes ho demanem.
Carles Peris és el president en este moment de la Unió.
És el secretari general de la Unió.
Si
ho demaneu totes les setmanes i no vos fan ni punyetero cas, denuncievo. I que jo sàpia, tu estàs posant cara d'estranyesa perquè això és una novetat per
nosaltres. Li traslladarem la pregunta, la mateixa pregunta que vostè està fent, perquè no se renova.
I te diran, no, ells sí que se renoven internament. Internament els quadros
s'alcen i s'assenten a la cadira del costat.
Ara m'alce jo i senta tu, però preguntar als seus representats, als agricultors, i dir, anem a veure, qui se pot presentar? Que n'hi hagi una llei...
I els socis sí poden canviar d'associació.
D'organització, clar que sí, però és que anem a...
El que hi ha, el millor que dir és triem quina associació ens representa més, no?
Vaig a dir-te una situació personal meua. Jo fa anys de tota la vida que pertanecia a FEPAC. I en un moment determinat vaig dir, doneu-me de baixa. I vaig començar a tornar les quotes. Porte 3 o 4 anys que m'estan girant tots els anys la quota i tots els anys la torne. És a dir, jo seguisc estant d'alta. Segur que depuració d'afiliats no se n'ha fet des de jo saber quan.
Sí, perquè vostè sap que la quantitat d'afiliats que tenen revisen, o sigui, reben les subvencions per número de...
No sé com funciona això.
De socios.
No sé com funciona això, però qui depura això? Quina realitat n'hi ha? Quin censo...
Bueno, però des d'ací ja s'ha pegat la patada al formiguer, perquè divendres este no l'altre...
Si no dediquem a pegar patades, només el senyal de que feia falta quan, pegar patades.
I ja van veure que van hi haurà molta resposta per part dels llauradors. També, pues bueno, esta casa està contenta de que hagin vingut també a denunciar la situació que van viure i que tot el món ho sàpia i que es comenci a pensar en quina associació agrícola vol estar.
No? I Susana, això no és un moviment de Vila-real, això és un moviment d'Europa, en el que este desencanto està... en Vila-real, està en la Comunitat Valenciana, està en Múrcia, està en Andalusia, està en Extremadura, està en tots els puestos i en tots els racons. N'hi ha moltíssima gent, tu saps que ha hagut una sèrie de reunions i seguirà havent una sèrie de reunions per integrar-nos, i al final el nom m'importarà un bledo, per integrar-nos a nivell nacional, però des de la independència. I que vinguin els que no han pegat un pal a l'aigua mai en la vida i que mos vinculen al partit que els dona la gana, que mos miren als ulls, que mos miren la nostra activitat i se donaran compte de que Nosaltres, per aconseguir algo, hem de ser independents.
Se'ns ha acabat el temps. Sabem que en ràdio el temps és curtet, però dius que bé els esperem, eh? O sigui, el seu lloc el tenen així en esta casa.
Sí. Puguem després per acabar de dir alguna cosa breu. Bueno, saber que Alif no és una associació independent que està completament a soles. Estem integrats en una federació, la Federació d'Associacions
en FENAI, no?
En FENAI, correcte, que és la que vol buscar la representativitat i presentar-se a unes eleccions en el camp. Vull dir, jo que el que ha estat comentant Pepe, FENAI té la intenció
té una plataforma, té una plataforma important perquè els llauraors no se senten a soles, és a dir, Alif està així, però té una plataforma que es diu FENAI que el recolzarà. És així, no?
Recolza totes les accions locals independents, de tal manera que busquem pues, que en la representativitat pues, estar dins d'unes eleccions, poder-les guanyar i poder ser interlocutors entre l'Estat.
Fer complir la llei, fer complir la llei.
Correcte. I aprofite per agrair una vegada més a Ràdio Vila-real l'oportunitat que ens dona d'arribar a la gent al mateix temps que avise de que en aquest moment, per lo vist, es comencem a molestar alguns. I com es comencem a molestar alguns, el que antes eren palmaetes i bones paraules, jo dic a tots els afiliats de l'ALIF i a tots els que volen pelear per solucionar problemes, no per eixir en la foto, mos vindran tiempos difícils. Però com nosaltres no busquem res per nosaltres i l'únic que volem és davant qui siga i costa el que costa denunciar i hasta que ens demostren que no tenim raó. Si ens demostren que tenim raó, canviarem d'opinió, però tenim els nostres arguments, estem intentant documentar-nos a tope i tots som voluntaris
Això és una amenaça, eh?
En absolut.
Sí, ho estem intentant documentar-nos a tope per aquells que no volen que estiguem ahí.
Perquè no siguin opinions, és a dir, jo estic absolutament satisfet de que tu m'hagués vist que estic manejant
documentació algo, pública
que no és opinió.
No, és que, a veure, d'alguna manera ho pot tindre una opinió, però aquesta opinió té que anar respaldada per una llei. En aquest cas, vostè ho està dient ben bé, ja ens han fartat de palmaetes a l'esquena, ara estem documentats, anem a fer-nos forts i anem a per la gent que molesta. Nosaltres no som els que molestem, perquè nosaltres estem lluitant per aquests llauradors.
No molesta
això
ningú.
És el que vol dir,
Pepe? No molesta ningú. Així, hem d'anar tots units. Hem d'anar tots units, però en un missatge que no siga fum. Un missatge que de veritat vagi a la raïl. I si el missatge que va a la raïl algú li pensa que és massa fort, no estem patirites. Estem per buscar...
Per parar la sangria. No se para en tirites.
Per parar la sangria.
Moltes gràcies, Pepe Llop, per haver estat així i haver-nos explicat totes aquestes coses que ens interessa, i a José Pascual Albiol també, molt bon dia, moltes gràcies.
A vosaltres.
Cuando no queda tiempo, cuando no queda tiempo para decir siquiera te voy a echar de menos.